La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 8 de juny de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per saber una miqueta què pensa la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil catalana. Ai, catalana, no, societat civil santcugatenca. Mira, ara m'ha traït el subconscient. M'hauré d'analitzar per què pensaven això ara mateix.
També som catalans. També quadra.
Totes les tertúlies les podeu escoltar a la ràdio a través de la 91.5 de la FM, a la ràdio analògica de sempre, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat. Saludem, sense perdre més temps, els tertulians que ens visiten avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Per un costat, Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Jordi Casas, historiador, molt bon dia.
I no periodista.
I bon no dia. Periodista, exacte.
Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, quins temes parlarem a la tertúlia fins al 17 de juny? Doncs, la veritat és que hi ha poca varietat. Intentarem parlar cada cop d'altres coses, evidentment, eh? Però, evidentment, les eleccions, els pactes, les reunions públiques i les no públiques, és a dir, ara és una mica el xup-xup que hi ha a la ciutat actualment en aquestes setmanes i, per tant, parlarem d'aquest tema. Poso sobre la taula el primer, que és si caminem cap a un pacte Junts-Esquerra, perquè ahir en Josep Maria Vallès va ser força clar, o força clar, si més no, si se'l pot llegir entre línies, que sembla que li agradaria aquesta opció, una altra cosa que sigui possible, i perquè va dir a Cugat Mèdia i a Televisió de Sant Cugat que l'únic pacte possible és aquest, i que, a més, va dir que si preguntat si seria possible arribar al 17 de juny sense un pacte de govern, Vallès admetia que no es tracta d'estar 3 mesos sense govern. I en aquest sentit ha posat sobre la taula la possibilitat d'establir un calendari màxim per allò marcar si hi haurà pacte o no. Per tant, amb aquestes declaracions sobre la taula i tota la resta d'informacions que pugueu tenir, que segur que en teniu alguna més, què en penseu d'aquesta possibilitat de pacte? El veieu possible o no el veieu possible? Va, Agata.
Bé, dius que va dir, no?, Josep Maria Vallès, que, bueno, que és el pacte, que és que les matemàtiques no fallen, com diu un savi del meu poble, és l'únic pacte possible que hi hauria d'estabilitat de govern. Jo a hores d'ara no veig clar que això acabi a bon port. Crec que tenen reticències tant Junts, per una banda Junts i per l'altra Esquerra Republicana. També portem no molt de temps, aquests 4 anys, no, que Junts i Esquerra Republicana s'han enfrontat als plens, vull dir, la campanya, uns s'han enfrontat contra els altres, vull dir, han anat, i ara seria com una mica estrany, no?, també que fessin aquest pacte.
Hi hauria moltes ferides a curar.
Crec que la renúncia de la fins ara alcaldessa a Mireia Ingla fa més possible aquest pacte. Jo crec que la figura de Bernat Picornell, una figura més entesa, que podria ser més el pont entre les dues formacions. Però, bé, haurem d'esperar a veure què passa. De totes maneres, Josep Maria Vallès podrà ser investit alcalde en minoria el dia 17 i a partir d'aquí, que digui que no es tracta d'estar 3 mesos sense govern, això no vol dir després el pugui fer ell en minoria.
Clar, jo el que deia és que per les reticències que hi ha dins de Junts, en part, de cara a un pacte en Esquerra, per això que comentava ara la Gata, això obria les portes a pactes, encara que no donara majoria absoluta, però sí una majoria molt àmplia, no? Que això bàsicament eren dues opcions, que és Partit Socialista o Partit Popular. De fet, fins i tot, jo tinc constància que hi havia gent que preferia el Partit Popular en la lògica de... Perquè, clar, el PSC acabava caient en la mateixa dinàmica, és a dir, no pacte en Esquerra, però pacte en un del tripartit. Per tant, l'única opció alternativa a fer, no fer suport al tripartit, però a pactar en una força del tripartit, no?, era el Partit Popular. Però, clar, això és molt difícil de fer en el debat que hi ha en clau nacional i més en les eleccions generals que tenim d'aquí poc, no? Jo crec que les declaracions en aquest sentit que deies ara de Josep Maria Vallès deixen clar que, com a mínim per ell, l'opció és només una i, per tant, hauríem ja de tancar la porta a aquestes possibilitats del PSC, del qual, a més, estem esperant declaracions des del dia de les eleccions.
Sí, bueno, des del dia després, no?
Sí,
crec que estan molt callats.
Estan molt callats i anem insistint i sí, direm alguna cosa, però espereu. Bueno, vale, de moment esperem, però, clar, també és estrany, no?, que ja, bueno, que no hagin dit res de... és que ni de possibles pactes ni no, de si es queden a l'oposició, de si Pere Soler segueix si no. O sigui, hi ha un seguit de coses que no sabem i que estaria bé saber en algun moment.
Mira, ahir l'únic partit que no va venir a la tertúlia va ser el PSC.
S'estan llapant les ferides.
Sí, sí. I, bueno, això, és a dir, jo crec que les declaracions aquestes aclareixen, si més no, en part, i alhora, per tant, si ens centrem en que l'única opció de Junts és Esquerra Republicana, tornem al debat intern de cada partit, i Esquerra Republicana també té un debat intern. Publicàveu, de fet, vosaltres en la notícia després de l'Assemblea, que el Jovent Republicà és una de les potes que més està evitant el pacte. No és d'estranyar, el Jovent Republicà sempre ha sigut la part del partit segurament que més a l'esquerra ha estirat Esquerra Republicana i, per tant, que té més difícil acceptar un pacte amb Junts, però no crec que sigui només el Jovent Republicà. Llavors, entre els que volen i els que no volen res, hi ha un terme mig, també, que també hi ha gent que el vol, sense, no com a terme mig, sinó perquè s'ho creu, que és alguna fórmula com la que havíem vist mandats enrere, no? D'un pacte d'estabilitat pressupostària o alguna cosa així, que potser en la investidura es converteix en fer suport per no entrar a govern o alguna cosa així, o no, i el pacte ve posteriori. Per tant, és que a hores d'ara està tot tan obert que sí, s'està negociant, això vol dir que no poden dir no passarà, però...
És que si no entra el govern Esquerra de bones a primeres, tampoc té per què donar-li suport a l'investidura de Vallès, perquè no cal.
No cal, vull dir...
Per tant, no sé. Jo
crec que el Vallès serà anomenat alcalde en segona ronda, perquè, evidentment, si no hi ha una majoria absoluta alternativa, doncs surt el més votat, no? Jo crec que només hi ha dues possibilitats, perquè, a veure, JxCat i PP no sumen, i, a més, amb la dinàmica que aquest país pot prendre, especialment a partir del 23 de juliol, que seria, no contra natura, no, seria un pacte... Allò, aquest sí que seria un pacte Frankenstein. Jo, a més, veig dues alternatives. Una és un pacte amb Esquerra, i una altra és que les esquerres, que són 11 regidors i un 40% dels vots, que no és pecat a minuta, doncs pressionin un govern en minoria de JxCat per arribar a pactes institucionals, no? Dir, bueno, vale, tu governes, gestiones el dia a dia, però necessites una majoria i pactem pressupostos, pactem, ara estic improvisant, pla d'equipaments, pactem no sé coses. Amb Esquerra, bueno, la dinàmica nacional porta cap aquí, i si hi ha un cert mimetisme en Barcelona, perquè s'ha inventat això de la unitat independentista, ara amb el repte del 23 de juliol, com si servís d'alguna cosa, és igual el PP i el Vox, i Andrés, tu perquè servirà el pacte a la unitat independentista, però bueno, etc. I llavors, bueno, també amb el que està passant a Barcelona, doncs pot haver un cert mimetisme i que el pacte... Però clar, si es fa un pacte Esquerra JxCat, que és molt legítim, sembla molt bé, on queda tot el debat d'aquests 4 anys? No havíem quedat que eren dos models de ciutats incompatibles. Clar, és que qualsevol en el ple que els hi tregui les declaracions d'uns i altres que els fotran a vermells els dos. Perquè fins i tot a les pròpies campanya electoral es deia que el tripartit havia empitjorat Sant Cugat, que havia volgut canviar el model de ciutat, i per altra banda es deia, no, sí, volem posar un altre model de ciutat en tema d'habitatge, en tema de mobilitat i tal. Aleshores, o abans estàvem fent teatre, o no, i la poltrona és la poltrona, no? I ho dic molt bèstia, però ho dic així, no? I aquestes són de les coses que deslegitimen la política. Escolta, si fa 4 dies estaves dient que amb aquest ni aigua... Bueno, però, escolta, tenen tot el dret a pactar i a fer el que més convingui. Mira, el que més els hi convingui.
Ahir l'Esther Padrona ha preguntat també sobre aquest tema. Lògicament no va poder dir res perquè estan enmig de pacte, igual que la Cristina Paraire, van xiular una miqueta, és obvi, no? Vull dir que no. Però sí que va dir una cosa que jo, l'Esther, que jo la vaig interpretar, va dir... fem el que fem, és a dir, tant si quedem fora com si entrem a govern, el que volem és preservar les polítiques que s'han fet en aquests 4 anys, no? És a dir, el que volen és defensar el que s'ha fet, que no es destrueixi. En aquesta lògica pot ser un argument per convèncer d'entrar. És la meva interpretació, evidentment ella no ho va dir, però jo crec que pot ser un argument per entrar.
Bueno, com es defensa millor les polítiques que s'han aplicat? En una oposició d'esquerres que suma 11? O dins de govern, vull dir que jo crec que això també és un element de debat. Precisament CUP, en la seva roda de premsa, que va ser després de la renúncia de Mireia Engla, el primer partit que va fer una roda de premsa de valoració, sense parlar tan clarament com després va fer en Comú Podem, ja va dir oposició d'esquerres davant d'un model de ciutat, i a més teixir un cordó sanitari per l'entrada de Vox, una cosa molt similar en Comú Podem, una altra coincidència de dos partits que ja en campanya coincidien a cada dues frases. Bueno, és que potser aquesta també és una estratègia vàlida, perquè des de fora tens la majoria en el ple, no absoluta, però llavors forces a Junts a entendre's per a la seva governabilitat, si realment les esquerres fan aquesta unió, entendre's en Partit Popular o en Vox. Clar, vull dir que no sé si és tan clar que entrar a govern garanteix això o que quedar-se a l'oposició és això.
Però sí, jo estic d'acord amb tu.
Garantiràs aquest bloc d'11 monolític a l'oposició a nivell de per forçar aquest tipus de coses, eh? Incloent-hi PSC.
En temes estratègics de ciutat, evidentment cadascú en la seva emoció de no sé què, no, però en temes de governabilitat com a tal, no? Un pressupost, no sé què, sí.
És que aquí el debat està sempre el mateix. Si realment se confronten dos models de ciutat, a mi la paraula model no m'agrada, dos maneres de concebre i gestionar la ciutat o no? És el tema.
És que no sé si tenen un model de ciutat tan afrontat, perdó.
Bueno,
feia rato que no deia res, però parli vostè, només faltaria.
És broma, que és broma.
Home, aquí.
Que és broma.
Faré servir allò, home, calleu les veus de les dones.
Fes, ja continuaré després.
No, això del model de ciutat d'aquests, no, d'Esquerra i Junts, jo no crec que tinguin un model de ciutat tan oposat, Esquerra Republicana i Junts, perquè si ens referim una mica a l'urbanisme aquest, a escala humana, les últimes entrevistes a Mireia Ingla parlava sempre de l'èxit de ciutat, de Sant Cugat, a preservar-lo, i crec que el tema de la mobilitat, que és l'altre punt, jo no crec que estirin enrere temes de mobilitat sostenible que Junts agafi i tregui l'anella verda.
Jo crec que l'anella verda sí.
Tota no. Poder el tros aquest de Francesc Moragues, tal, però tot l'altre jo crec que no sé. No, bueno, crec que estiri enrere polítiques d'aquestes més de sostenibilitat, eh?
No, per quina era la pregunta? Si realment no s'estan confrontant d'una manera irreconciliable, per entendre, dues maneres d'entrar a la ciutat, l'argument que pot fer Esquerra perfectament és dir, home, si incideix més en la política municipal estar en el govern que estar a fora, i això és cert. Sempre i quan sigui efectivament possible, sense que ningú faci concessions injustificables, arribar a una síntesi de programes que dius no, és que bàsicament l'essencial d'una de les dues parts hi és. Si l'essencial de cada una de les dues parts hi és i les dues parts surten més o menys contentes, vol dir que les diferències no eren tan grans. Mm-hmm. Crec que això és evident, no?
No, i suposo que també pots pactar, de dir, tu deies que volies tirar, ara m'ho estic inventant perquè no ho sé, volies tirar enrere Regull Centre, jo sí. Vull Regull Centre, doncs tu per això et dic, m'estic inventant important,
sí,
tot l'extrem,
sí, no, però no és un tema,
el pacte
no,
és tu m'acceptes això, jo Esquerra, tu Junts, acceptes això, i jo renunciaré a una cosa perquè tu fas, m'entens? És a dir,
Esquerra Republicana em sembla que Regull Centre el programa electoral ni el nombrava, eh?
He posat un exemple, bueno, que no sé si és
compliment del pla d'habitatge assequible, però i és una de les mesures.
Però
amb una negociació cap dels dos pot quedar content, perquè aleshores és que ha guanyat un dels dos. Per tant, una negociació és això, un toma i daca, dir, bueno, jo que al final digui, bueno, doncs a mi em sembla acceptable, a mi també, punto, ja està. Bueno, no ho sé, ja ho anirem veient, no?
Ja ho anirem veient, bé, a veure què passa.
Home, jo estic d'acord en el que... És que està pensant això, de si el model de ciutat és... O sigui, és diferent o no, la seva mirada. En part en raó, jo crec que Mireia Ingla fa temps que havia fet un esforç de... Bueno, d'aproximar-se a aquestes posicions, jo crec que quasi per una qüestió de pugna d'electorat, també et diria, no?
Sí, sí, total.
Però alhora jo crec que sí que hi ha alguns elements de base que potser no estan urbanística, però que sí. Tal com han concebut, per exemple, el pla d'habitatge assequible, no crec que sigui un pla d'habitatge assequible que Junts el compraria de la mateixa manera. De fet, una de les seues 800 propostes, de les quals n'hi ha moltes repetides, també s'hauria de dir, és precís... Sí, no? Tots les hem revisat, vale.
I alguna és que els sacugatencs siguin feliços.
Sí.
Per tant, potser et podíem eliminar.
Exacte. Bueno,
bueno.
No, però tu deies...
Era per fer la pollera.
Ja. Tu deies el pla d'habitatge assequible. Sí. O se superposa amb que abans, bàsicament. Si deixes el marge, que ara em malé, eh?
Clar.
Que és, esta és otra.
Sí, però parteix, o sigui, jo crec que la mirada des de la qual està fet a nivell de planificació i a nivell també de com es gestionen els acords en públic o privats és bastant diferent.
Això
és
sí.
A dir, el model Regull Centre té poc a veure en el model públic o privat que havia plantejat fins al moment Convergència en el seu moment, PDeCAT després i Junts ara, no? I de fet el propi Junts ha criticat aquest pla d'habitatge com és, bueno, el que es diu sempre dels plans, no? És irrealitzable, no tal, vull dir que jo crec que sí que hi ha alguns elements de model de ciutat, ja no de, en genèric, sinó de com afrontem l'habitatge, com afrontem temes de mobilitat, potser en punts concrets i no en genèric, no? que sí que topen i que alguns han sigut importants. Hòstia, l'anella verda ha sigut una mesura que haurà agradat més o menys, però la valentia del govern de dir i ara eliminem un carril de cotxe per a fer un carril bici que ciclistes puguen anar per allà, en les hòsties que només han pegat de ciclistes, com a mínim fins que han posat les pilones i fins i tot després, no? Hòstia, vull dir que sí que hi ha alguns temes que jo crec que han sigut importants aquests últims anys i que no seran tan fàcils de reconciliar. Anella verda, Regull Centre, que fem en la mirada... Hòstia, jo crec que hi ha uns quants temes que sí que...
Amb això estic d'acord amb tu, però el tema del model de la ciutat, jo sempre dic que és un debat fals, aquest model ja no el canvies.
No, això
és veritat. I sobretot, si reivindiques model de ciutat barra qualitat de vida, és que estàs defensant aquest tipus de Sant Cugat. I això, la Mireia Ingles
s'ha fet
la qualitat de vida de Sant Cugat. Però senyora, vostè està defensant aquest model de ciutat amb els seus pros i els seus contres. No? Inclús la proposta de Regull Centre va en aquesta direcció, reproduir aquest puzzle de barris que tenim a Sant Cugat, però un barri més ben fet que Montpelleres, i per tant no estàs qüestionant el model de ciutat. Ara, el que sí que estàs d'acord amb tu, bueno, amb les formes no entraré. Hi ha temes que sí que probablement hi ha com a mínim una intencionalitat diferent de com abordar-los. El tema de la mobilitat, alguns temes de l'habitatge, després, bueno, em sembla que vau ser, no sé si vau ser el tot o vosaltres que vau treure els 10 temes que havien sobre la taula, no?
Nosaltres també.
Bueno, sí, és que llegeixes tots els mitjans i al final ja no saps qui ho diu. Però és veritat, hi ha punts... A veure, la mirada és un.
Sí.
Que la mirada, per exemple, aquest...
Matisable, també.
Però aquest d'equip de Bayern va fer una aposta, amb tota la resistència i tal, i després Junts per Cat es va desmarcar. No, hem de buscar un altre lloc i tal i qual. Bueno, doncs ara, no els dos, tots els grups de l'Ajuntament tenen el gran repte de resoldre aquest tema sense... Allò, en poc temps, Ara sí que s'ha mullat. Aquí s'ha mullat tot el personal, ara.
Junts ha fet un fart de dir des de l'inici, no?, que no s'havia lluitat prou, això, no?, no havia lluitat prou la ubicació original, que s'havia d'haver parlat més amb Protecció Civil per veure el tema del soterrament de vies, tal.
També Protecció Civil és bastant clara.
A veure
clar,
què fer,
però...
clar, és que... A veure què s'ha de fer.
Sí, però el de protecció de vies no és la solució, perquè llavors el mirar es farà d'aquí 10 anys.
Sí.
Suposant que es pot... Que...
Jo crec que hi ha una altra cosa que ha de tindre compte Esquerra ara quan negocia, que és després de la patacada electoral, que a més ha sigut el partit que més li ha afectat, no? Analitzar, jo no sé fer l'anàlisi així, en tot cas puc dir coses soltes que no sé quina serà més encertada i quina menys, no? Però que analitzar per què ha tingut aquesta patacada. És cert que hi ha una part de dinàmica nacional que és òbvia, vull dir, perquè Esquerra cau a tota Catalunya, però és evident que hi ha en clau Sant Cugat un desgast. En quin sentit és aquest desgast en clau local? Era només pel lideratge de la Mireia Ingla? Potser sí, potser no. Segurament són altres coses. És perquè en aquesta aproximació per a competir electoral cap a Junts la gent ha acabat dient, hòstia, doncs per votar Junts, ja vota Junts. O al contrari, o és que encara hauria d'haver moderat encara més algunes propostes que depèn de com toquen a Abitx, com l'anella verda, no? I això no era tan encertat. Vull dir que jo crec que hi ha un procés de reflexió de si... que al final és purament eix dreta-esquerra, d'on s'ubica ideològicament, i això com encaixa en un possible pacte en Junts. I entenc que és, en aquestes assemblees eternes i tal, que acaben totalment obert, entenc que és perquè el debat està aquí, i no tant en si acabem pactant o no, que també.
Que també, sí. No, el centrar-se o escarrar-se, diguem, acabo d'inventar un verb, doncs seria una mica també aquest debat.
És que si fas una lectura electoral així a lo bèstia i tal i qual, a la conclusió que arribes, no?, a part de les dinàmiques nacionals, que hi ha hagut un bon de càstig a tot l'equip de govern anterior, encara que uns han aguantat millors que altres, i que s'ha seguit premiant o s'ha seguit votant, encara que tots han perdut vots, a JxCat, és que la gent ja li està bé Sant Cugat, ja li està bé aquest model, i per tant és un qüestionament, allò, és una esmena a la totalitat a l'intent de canvi que va introduir el tripartit, perquè si els resultats es llegeixen estrictament així, són aquests, i si a sobre li sumes el PP i Vox, bueno, Vox no saps el que diuen sobre res, no?
No, de fet, no.
A part de la immigració i els ocupes, que sembla que aquí estem redueixats d'ocupes, no saps què opina sobre l'urbanisme Sant Cugat.
És que
no crec que tinguin opinió.
No, serà molt interessant veure cap on van les seves propostes, no?, també, a veure...
Si les hi.
Mira, ara ni que ho haguéssim preparat, m'heu deixat en safata. Tu ja sabies cap on aniríem. En safata el següent tema, que és, evidentment, el creixement de Vox a la ciutat, que també és fruit d'una dinàmica, diguem, nacional, per tant, en gran part és això, però, sigui pel que sigui, hi ha 2.400 persones, no?, en aquesta ciutat que han votat aquesta opció. sobre la taula, a les esquerres, en les rodes de premsa que hi ha hagut, s'ha parlat del cordó sanitari, no? De fer, fer aquest bloc de 11 d'esquerra, sobretot perquè Junts no es vegi temptat a necessitar els vots de la dreta, en general, no? No, aquí ja sense distingir. Però clar, ahir el Josep Maria Vallès, també, les declaracions que ens va fer ahir, ens va dir una cosa que era una miqueta, no diré inquietant, o si més no, ho poso sobre la taula, que és un grup municipal que representa més de 2.000 votants i que, encara que ideològicament estem molt allunyats en temes de ciutat i en algunes qüestions, ens hi trobarem. Això és el que ens va dir.
D'un bande?
Que especifica en quins temes de ciutat? Perquè jo a Vox no li he sentit cap proposta de ciutat com a més enllà d'això, que dèiem, ocupa de seguretat, tal, no sé què, però que això és agafar el programa electoral del poble del costat i segurament és exactament el mateix que el de l'altre poble, encara que hi hagi més o menys ocupacions en cada lloc, per exemple, no? Perquè no he vist massa més. De fet, quan el candidat de Vox en el seu moment apareixia en les audiències públiques, el que feia era agafar els temes que generen polèmica, posar-los en un còctel i soltar-los allà en l'audiència pública i a veure si cuela cuela, i si no, més igual, perquè em votaran igual, perquè és un partit que està en creixement, no? Vull dir que que concreta quins són els temes de ciutat en primer lloc. I després jo crec que també hem de tindre en compte que Vox, i potser en sap més greu que Vox, no? Però que en Comú Podem també tenen la representació que tenen perquè la participació ha baixat 12 punts. Són partits que no arriben, bueno, Vox no sé si arriba al 6%, però vol dir que estem apurant el 5% de barrera electoral. Ves a saber si la participació hauria sigut més alta, si aquesta participació hauria anat a ells o s'hagueren quedat més o menys com estan, i per tant, o hagueren tingut un regidor o potser n'hi hagueren entrat. Vull dir que preocupem-nos de Vox dins de la seva mesura. És cert que en el moment que estan les institucions s'ha de teixir alguna estratègia, i l'estratègia no sé si és clara, perquè quan parles amb gent fins i tot que ha estudiat el comportament de l'extrema dreta, com hi ha molts elements a tindre en compte i el que passa en la institució és una part bastant ínfima, no està tan clar què és el que s'ha de fer, no? Quin paper juguen els mitjans de comunicació? Quin paper juga la mobilització ciutadana o la no mobilització ciutadana? El cordó sanitari, com s'entén? S'entén només en temes estratègics de ciutat, però si Vox presenta una moció que és votable, la votem? O ho obviem tot i tot li votem que no, simplement perquè ve de Vox? Vull dir que el debat és molt més ampli que això, i alhora hi ha l'altre element, és a dir, si acceptem que se l'ha d'obviar, que s'ha de fer un cordó sanitari de la forma més bèstia, això servirà per a que es victimitzen? Part del votant de Vox és un vot protesta que, a més, diu tot el star system, no? Està en contra meu, i per tant, si m'obvien és que tinc raó. I per tant, refer-me i puc créixer. Vull dir que no... Hòstia, el debat és... és complicadíssim.
Jo no ho tinc clar, això de que s'hagi de fer gaires cordons sanitaris, perquè no sé si funciona. També això que deies tu, perquè al final s'erigeixen ells com els antisistema, no? Una mica, som nosaltres la renovació de la política, el teu vot de protesta, jove, saps, rebels, vota'ns a nosaltres perquè som nosaltres la teva veu. Això que deia el Josep Maria Vallès és que al final trobar-s'hi, bueno, jo crec que una cosa de cordialitat, trobar-se amb un grup un partit polític que ha entrat a l'Ajuntament, jo crec que és que fins i tot toca, no t'agradarà, però al final té representació i te'l trobaràs cada dia o cada mes al ple, a les comissions informatives, i no ho sé, no crec que s'hagi d'ignorar tampoc, i crec que tampoc l'estratègia d'ignorar-los no crec que funcioni tampoc, sinó que se'ls ha de debatre.
Però és que jo crec que no s'ha arribat a provar, com a mi en la lògica de l'extrema dreta espanyola, si més no s'ha provat.
Provat què?
O sigui, no s'ha fet realment un cordó sanitari en cap moment en Espanya. No s'ha fet, han sigut determinants en el Congrés, en els mitjans de comunicació han tingut els seus espais, és més, alguns des de posicionament d'esquerres han acabat entrant al seu joc i regalant-los el discurs. Va passar en la primera tertúlia que vau fer de partits polítics, en què crec que no teníeu ni previst parlar massa de què passa amb Vox, i van ser ells mateixos, els partits d'esquerres, que van dir, no, l'únic cop d'estat va ser el del 36, i ja l'has cagat,
i ja està,
li has donat la tertúlia, enhorabona.
No, va passar exactament.
Ai, sí.
Jo si es trobaran o no es trobaran, home, sí que es trobaran en el ple, perquè estaran allà físicament. Jo no crec que tingui una proposta de ciutat, jo no crec ni que tingui un coneixement mínimament real de la ciutat com perquè facin propostes, allò que diguis que valgui la pena debatre o tenir en compte, de totes maneres ja es veurà. Jo no sóc partidari.
Sí que és cert, perdona, que no és un satèl·lit com ha passat en altres ciutats. En altres ciutats sí que és un paracaidista, que terra sí. i tal. Mm-hmm. En aquest cas crec que el Marcos no és aquest perfil, no. però això no treu que digui raó el que dius.
Jo me'l trobo, sovint.
Sí, sí, sí.
No sé si és una persona que no estigui enterada.
De totes maneres, a veure, si segueix... Jo, clar, com que no tenim gaire experiència a nivell municipal com funciona, perquè, mm. Probablement la seva allò serà provocar, que és el que saben fer, no? Jo un cordó sanitari explícit jo no el faria. Jo senzillament, a més el debat, la confrontació ideològica un partit com Vox es planteja a un altre nivell superior al municipal, no? El municipal els temes són més concrets, encara que si ho llegin de vegades excessivament. Jo no faria un cordó sanitari explícit, senzillament, no els hi faria cas. Si jo fos regidor, intervenen, jo els contesto. No els contesto, no entro al trapo, no contesto. Facin el seu discurs i que quedin acte, fora. Presenten una moció, escolta tu, pues, es vota en contra, fora, el siguiente. O sigui, ni cas. Jo no
sé. Ui, però si, llavors sí que és un cordó sanitari.
Sí.
No. Perdona, no, els hi voto en contra. Vull dir, no. Un cordó sanitari és quan hi ha un acord, hi ha un acord i tal. Jo diria, amb tota naturalitat, dir, no, miri, vostès diguin el que diguin, jo no entraré al trapo.
El Jordi ha dit una cosa que m'ha recordat molt el que feia Ciutadans, perquè Ciutadans s'han fet un fart de fer-ho també, de si sortia un tema polèmic, no?
Pues havia hagut... Aquests curraven i coneixien la ciutat.
És que no sabem el que farà Vox, no ho sabem. Ho haurem de mirar, no ho sabem, encara han d'entrar. Però és veritat, Ciutadans ja havia traiem un tema de seguretat, el tot, Cugat, que sigui. Moció. Hi havia un tema que algú es queixava, no sé què, hi havia més veu que alçava contra el Tribunal Metropolità, moció. Zona baixes emissions fan soroll, també. No sé si estàs d'acord tu, Jordi, amb mi que segueixes els plens, però Ciutadans ho ha fet molt, això.
Sí, Ciutadans ha sabut anar on hi havia la polèmica social, i és cert que el discurs de dreta, i especialment el d'extrema dreta, en Sant Cugat té més fàcil triomfar per el discurs securitizador clàssic, que a més és una cosa que l'esquerra no ha sabut combatre, perquè no ha sigut capaç de crear un discurs sobre seguretat diferent, és a dir, ha acabat comprant el marc de la dreta. Més que, o sigui, té més fàcil créixer per aquí que no, per exemple, que parlar de migració, no? Perquè la migració en Sant Cugat és baixa i, a més, majoritàriament és europea. I tots sabem que el discurs xenòfob va cap al sud perquè són pobres, bàsicament. No? I això no... Bueno, en Sant Cugat ho tenen més difícil, en canvi, en la part de seguretat ho tenen més fàcil. I sí, jo, bueno, no ho sé, ja veurem què fan, no ho sé... però mirant quins són els temes que han tocat més o menys en campanya, de lo que deien l'audiència pública abans de campanya, tot això, té pinta que anirà en aquest sentit, no? Vull dir que no...
Segur que la primera moció, más policías locales sí, en Sant Cugat del Vallès, vale, senyor, i com?
Bueno, és que quan tu planteges solucions simples a problemes complexos, no? La seva política de seguretat no la sabem, garrotet en detesso. No? Fota fora hòsties als ocupes, suposant que n'hi hagin i...
Però és que tampoc ho podem fer, és que hi ha una legislació.
Aquesta és la seva proposta, no? Aleshores, el que deies de la moció, escolta, les mocions poden arribar o no poden arribar al ple. Qui decideix és la Junta de Portaveus, si van les mocions al ple. Si jo fos l'alcalde no arribaria ni una moció al ple.
Ni una? De cap?
De Vox.
Anava a dir...
Home, n'hi ha més d'una que podríem retallar,
sí,
eh?
Si fos per mi, tampoc.
No, però és la Junta, però és qui decideix les mocions que van al peu, no?
Que això serà un altre, perquè...
Bé, llavors aquí, com que no s'ha vetat fins ara cap, que sapiguem, no?
Bueno, però quan parlen de cordó sanitari...
Volia dir, si es fa, llavors sí que és un cordó sanitari amb tota la llei.
No, tu tens el dret de dir, aquest debat no és estrictament municipal, aquest debat no es correspon...
Però ens encarregarem moltes també que...
Vale, d'acord.
Dels altres partits, amb aquest argument.
Però és dir, no respon a una problemàtica local, i a més està plantejat en uns termes que no allò, i per tant, considerem que no arriba al ple, està a punt. Puto pelota, tu. Aquesta gent representa l'antipolítica, tu. És que és així.
Sí, sí, però bueno, estan fent les eines de política i es convertiran en polítics, òbviament.
Sí, sí. No, són polítics perquè al moment que optes a unes eleccions i ets elegit per un càrrec no pots dir que no facis política, com diuen alguns a Sant Cugat. Però bueno, no sé.
Molt bé.
És que es faci el que es faci, els tens aquí i si els hi dones canxa, els hi estàs donant canxa, si no els hi dones canxa, doncs intentaran victimitzar-se, no? Com diu el Jordi. Si és complicat com agafes un personatges com aquests, no?
I l'altra cosa que també serà interessant de veure és el paper de Vox també a Valldoreix. perquè el candidat que encara... va presentar Vox a Valldoreix encara se l'ha de veure, no va venir al debat, no l'hem pogut entrevistar tot i demanar, tot i que jo el debat de candidats a Sant Cugat hi era, ell. Però bé, està per veure si serà el vocal, no serà el vocal, i si tenen algú per ficar de vocal, perquè si van presentar aquest noi, no sé si tenen gaire gent per ocupar la vocalia de Valldoreix, perquè sí que hi ha una condició, que és ser habitant a Valldoreix.
Del districte, sí.
Clar, allò, no poden anar a buscar algú de Santa Perpètua i posar-lo.
Per ser vocal has de ser del districte.
Per dir que els partits més tradicionals a vegades tenen feina a trobar vocals del territori, gent que vulgui apostar per ser vocal, a veure què passa, perquè de moment no sabem...
S'ha voltat molta gent, que vagin buscant entre els votants.
I a més un altre tema, que no, els que hem sigut regidors i hem estat a l'oposició, està a l'oposició desgasta, Ja veurem com aguantaran aquests 4 anys, perquè no és fàcil, estar a l'oposició, allò... Si tens ganes de treballar,
Si
limites anar als plens i tal, doncs mira, oi, un cop al mes i de tant en tant una comissió informativa, suposant que hi vagis, però si tu vens, es prens en sèrio...
Home, dur, es cobren, segur que iran.
Jo crec que l'entrada de Vox en molts municipis, com a mínim en Catalunya, també obre la porta de què passa a l'extrema dreta d'ara a futur, de si tenen futur electoral o no, perquè és molt fàcil fer oposició en el Congrés, perquè ve la gran tele, fas el discurset de no sé què, que no té...
Portes el tamames i...
Sí, exacte, no? I generes un sacseig polític, apareixes en les notícies, la gent veu allò sense acabar d'entendre ben bé què s'està debatent, si és una llei, si és un debat de l'estat de la nació, ni aquestes coses, no ho saben ben bé, però apareix en la tele i tu vas visibilitzant-te. En canvi, la política municipal són coses molt més concretes. I ja veurem què passa en Vox quan entra a la política de primera fila, diguem.
I ens hem d'oblidar una altra cosa. Sí, anava a dir una expressió ara... Si per aquelles coses de la vida, a partir del 23 de juliol, a nivell d'estat, es dona una dinàmica PP-Vox, aquí som 5,
Sí.
Cuidado, perquè si s'entenen a nivell de l'estat tindran moltes consciències a nivell local, llavors, o dos companys i tal i qual, llavors aquí ja seran 5, ja estem tenint una dinàmica un pèl diferent, ja no és Vox sol allò d'alt, sinó que hi haurà moltes coincidències i poden tindre
hi haurà coincidències que ja estan, i a més
jo crec que el
PP precisament el que li està passant és que es deixa arrossegar per les polítiques més radicals de dretes, d'ultradreta, de Vox.
Imagina si estan en un acord a nivell d'estat, doncs a nivell local això tindrà un reflex.
No, i a més a nivell personal l'Álvaro i el Marcos es porten molt bé i es nota en totes les
coses que han dit. Són coneguts, sí.
Bueno, però igualment jo crec que com a mínim el poc que he pogut parlar en Álvaro més enllà de les entrevistes, no? del tema aquest, també té un cert recel cap a Vox per el perfil ultra que tenen, Vull dir que no és una... No crec que sigui una persona del perfil del PP que es pugui entendre fàcilment de cara a fer polítiques en Vox.
Sí,
no
recordem el mandat 2011-2015 quan el PP tenia 4 regidors, no? Que llavors també, quan va sortir Vox pel tema, el tema de la llei d'avortament, que un dels regidors, que era Bruno de Salvador, va marxar del grup municipal perquè es va arrossegar per aquestes, no? Aquestes polítiques més d'ultradreta. I Álvaro Benejam, no? El Benejam tenia un perfil més moderat, i fins i tot Bruno de Salvador, crec recordar, anava a les llistes ara també de Vox molt enrere, i fins i tot sí que havia estat més actiu, ara potser d'on suport més, però sí que estava.
Molt bé. Doncs si voleu, ens queden 12 minutets, canviem de tema, deixem aparcades una miqueta la política municipal, veurem que ens queden encara un parell de setmanes per veure què passa amb el debat del 17 de juny. I volia treure un altre tema arran d'una roda de premsa o d'una presentació que es va fer ahir sobre Càritas, que va alertar de l'increment d'usuaris que està tenint. A Càritas Sant Cugat, durant el 2022, l'entitat va atendre 685 famílies i 1.327 persones. Les xifres suposen una reducció respecte a l'any anterior, la recuperació de nivells de prepandèmia, però expliquen que des del setembre s'ha registrat un canvi de tendència i els usuaris han augmentat bastant. De fet, actualment diu que Càritas atenen un 50% més d'usuaris que abans de la pandèmia. A més, s'ha registrat un creixement de les famílies i les persones que es dirigeixen a Càritas per primera vegada. És a dir, no els crònics, diríem, sinó la gent que per primer cop, que mai havia caigut en aquesta situació i que per primer cop hi cau. Són xifres aquestes que de tant en tant ens desperten, no, d'aquest núvol que sembla, o aquest idíl·lic que sembla que s'han cugat en aquest sentit, el de la ciutat dels rànquings i de les rentes, etc, i de tant en tant ens aterren a la realitat. Com veieu aquestes dades? Evidentment són preocupants, però com les valoreu? Va, Jordi, o la
Gata,
qui vulgui.
Bé, jo recordo una responsable de Càritas al principi que estava aquí, que era l'Amèlia de Juan, crec que es deia, que sempre deia, no?, que les persones amb risc d'exclusió pobres a Sant Cugat són més pobres que altres ciutats, perquè precisament per aquest nivell de vida car, el preu de l'habitatge i també els serveis i els supermercats. És que tot anar a un restaurant, tot és més car que la ciutat veïna. Doncs que eren més grans per això, precisament. Jo crec que són xifres per això que any rere any, no?, ens donen, no?, que sempre que s'ha augmentat i sempre miren a veure on s'ha de posar el focus. Jo crec que la inflació ens està afectant a tots, els preus dels aliments bàsics, o sigui, vas al supermercat i, ostres, el que emplenaves abans del carro fa un any no és el que emplenes ara, i crec que tots ens en donem compte d'això. I també hi ha una altra dada, no?, que diuen que la gent dona menys. Clar, si tu costa més emplenar el carro, doncs si has d'emplenar el carro per al gran recapte d'aliments, potser tampoc t'ho mires més.
Sí, jo crec que la diferència respecte a 3 anys és que, agafant com a referència, que és el que feien ells, el moment pandèmia, no?, què passava abans de la pandèmia i ara, el que havíem vist a priori era que tornàvem a nivells d'això, i a partir del setembre és quan hi ha el pic en què puja. I a més de forma bastant accentuada, perquè la mitjana dels 3 primers trimestres del 2022 era unes 700 persones que anaven, estic parlant ara dels aliments, que és el que tenim com les dades més concretes, els 3 últims mesos la mitjana ja era de 800, però és que ara estem en 900 llargs, aproximant-se cap a 1.000, de fet un mes va superar les 1.000 persones, no?, que van anar, i això demostra un canvi de tendència i bastant ràpid. El mossèn deia, hem d'acabar d'analitzar si és més o menys ràpid. De moment és molt ràpid, perquè estem parlant de mig any en què tenim 300 persones més anant a recollir aliments, no és poca cosa. I alhora això se suma a unes dades molt interessants que donaven en quant a l'habitatge. La majoria de gent continua vivint de lloguer en un contracte propi, però ara ha baixat, no recordo quants punts exactament, però ha baixat molts punts percentuals la gent que té el contracte de lloguer, i això no va en benefici de la gent que té un habitatge, al contrari, va de relloguers. L'única que es manté així d'habitatge no més convencional són les ocupacions, que es queden al voltant del 7% dels atesos i allà estan. Però la resta, tot es pugen, relloguers, sessions, gent que viu en casa d'algú, no? I això també demostra que el mercat de l'habitatge en Sant Cugat és especialment dur, i especialment dur per a les persones que tenen aquestes dificultats, que es veuen directament excloses de poder tindre un contracte de lloguer, no? I se li suma una altra dada que jo crec que també hauríem d'acabar d'analitzar, i que allà jo vaig preguntar, però no em van acabar de saber dir, que és que tot i que sempre la nacionalitat espanyola és la primera nacionalitat atesa, les persones sense papers, no?, les que tenen una situació administrativa irregular, ara representen més percentatge. Jo m'atrevisc a dir que, davant de la duresa de com són els tràmits d'estrangeria en l'estat espanyol, és possible que algunes d'aquestes persones ja estiguen així, hagueren arribat a treballar, hagueren tingut un permís de treball, i després d'haver-se quedat en l'atur, ara es troben en aquesta situació, perquè la vulnerabilitat que té aquesta persona és afegida és precisament això, no?, de quan tens permís de treball o no, quan et permet regularitzar-te o no. I, bueno, demostra que aquí hi ha un segment de la població, que són els nostres veïns i veïnes, que per una qüestió purament administrativa ho tenen encara molt més difícil, no? I que algú estigui en una situació administrativa irregular és un problema en múltiples sentits, d'accés al mercat laboral, però fins i tot a nivell de fer tràmits, de delinqüència. De vegades diuen, no, és que els estrangers delinqueixen més. No te jode. Claro, però si és que qualsevol cosa que fan depèn de com està... Clar.
Enllaçant...
No.
Enllaçant amb el punt anterior, i ja vaig a aquest, el Garriga, que viu a Sant Cugat de Vox, amb una entrevista electoral, es va manifestar a favor de retirar la targeta sanitària als immigrants que estiguin... Allò que ja va intentar la Mato, al País Basc i Catalunya, van dir, no, aquí seguirem atenent tot ciutadà, perquè és un dret universal, independentment de que tingui la situació administrativa regularitzada, no? És un dels temes que estan plantejant. Bueno, deixa això al marge. Bueno, com deies tu, Agata, clar, a Sant Cugat ser pobre és més fàcil. Segur que si agafes els paràmetres generals que mereixen la pobresa, segur que els pobres de Sant Joan no són tan pobres com els de Sant Roc de Badalona o tal, però si agafes els paràmetres dels preus de Sant Cugat, són molt més pobres, no? Vull dir, només cal dir l'habitatge. El meu bloc, el carrer Can Mates, s'ha llogat un pis a 1.300 euros. 1.300 euros. Que està per sobre del sou més normal que hi ha en aquest país. Sant Cugat, clar que hi ha pobres, no? Vull dir, segons l'índex Gini, que mesura és l'índex més alt, Sant Cugat, amb l'índex Gini és un lloc més de desigualtat. Probablement a nivell d'ingressos, no, la mitjana de la pobresa no és com, repeteixo, per dir alguna cosa, com el barri de Sant Roc de Badalona, però clar, però és que aquí, gent de peles, home, n'hi ha uns quantes més que a Badalona, no? Llavors disparen la desigualtat d'una manera brutal, no? Per això, a mi no m'ha agradat mai, com a marca santcugatenc, què tal, dir això de la qualitat de vida. La qualitat de vida per qui se la pot pagar, no? Qualitat de vida per qui se la pot pagar. Llavors jo és un terme que discutiria, aquest, si el que hem de vendre a Sant Cugat és veniu que tenim una qualitat de vida fantàstica.
Em sap greu posar-me així, però és el mercat, amigos, no?
Vull dir que no, com a marca política, dir, que el que venem és a la qualitat de vida. Bueno,
deia ser l'eslògan d'Esquerra Republicana, aquestes eleccions, eh?
Bueno,
i el futur,
Tots parlen de qualitat de vida a Sant Cugat, eh? O perquè llavors just pagat diu, hem de mantenir la qualitat de vida,
bueno,
hem de mantenir el model... Sí, per qui s'ho pot
home,
pagar.
Jo crec que la CUP i en Comú Podem no han jugat això.
No.
Més es val, vaja.
Jo quan ho dic, ja sabem a qui em refereixo.
Vale.
Jo pel que he sentit durant la campanya i abans de... Cony, i a la presentació del projecte de Raül Centre. Ai, perdona,
de
Caramallé a la Unió.
Sí.
Que vaig sentir vergonya aliena, diuen, perdó. Bueno, quanta de vida.
Tu i uns quants del govern, també.
Els que estàvem allà segur que tenim una qualitat de vida estupenda, però bueno, sí. Bueno, no tots.
Mira, jo què sé. A veure, Sant Cugat s'ha venut així, i Sant Cugat s'està venent com... És que s'està venent la ciutat com un bé de mercat, depèn de com, no?
Sí,
de vindre a viure qualitat, sí, però ha funcionat així. És el que deies tu abans, és que això, arribat ja al punt de desenvolupament urbanístic que tenim, tampoc... Què pots fer per a canviar-ho? Sí, pots... Comença a densificar una miqueta, depèn d'on... Bueno, allà sí que et tiren de l'Ajuntament, però patades, no?
És que... A Valloreig jo crec que les esquerres també estan d'acord amb no densificar. Perquè, a veure, no sé...
Valloreig Plural està a favor de planta més dos,
eh? Vull dir, quan va dir pisos... No sé qui va dir la paraula pisos, Juanjo Cortés va dir que no, pisos no.
No, jo sempre he defensat que Valloreig et fot un bloc de pisos ben alt.
Doncs el vostre candidat, Jordi, no va defensar, eh?
No ens teníem candidat nosaltres.
Home, sí, com ho podem donar suport a un candidat?
Ah, donar suport a un candidat, sí.
No, a Valloreig en Jordi estava més d'acord amb Ciutadans.
Jo no, home.
Per eliminar l'MD, que tu ets...
No. Eliminar l'MD, jo crec que és un... És un debat superat, aquest, no. Jo crec que el que s'ha de demanar és unes bones relacions institucionals entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'MD i que siguin productives i que serveixin per solucionar el tema de Camp Bomany, etc. Jo sempre, en plan provocador i tal, i soc partidari, fotre'm un gran bloc de pisos a Can Trabal, o a Valldoreix, o a la Costa del Golf, la mixtura. Ens explicava... En les jornades aquells que van fer la fundació sobre urbanisme i tal, ens explicava geògrafs i urbanistes i tal, diu, hòstia, les ciutats que són monolítiques per dalt o per baix no són creatives. El que fa que una ciutat sigui creativa és la mixtura, el mestissatge i tal, però és un bloc de pisos a Valloreig, home, i una Can Trabal i una Costa del Golf, home, clar que sí. Bueno, els de Can Trabal fa uns anys...
N'hi ha uns pisos estupendos,
Els de Pomussa, però saps l'oposició que va haver-hi,
no? Sí, amb l'oposició.
Tu ja estaves allà... Bueno, perdona, i l'oposició que estava veient ara a Can Cabassa?
A Can Cabassa, sí.
Per 15 pisos, perdona, i oposició també més larvada a la promoció de l'andana, del carrer Andana, també. És que... O sigui, hem creat una ciutat que la qualitat de vida és tan fantàstica que la gent no vol que se facin habitatges de
però la volen compartir. No la volen compartir.
Hosti, quina qualitat de vida més xula.
Sí.
Ho he dit cap mala llet, eh?
I al final la gent diu, escolta, que a vostè també li van fer el seu pis, eh? Aquí, què passa? Que només pot venir vostè?
No, i que es parla de pisos com si foren mastodontis.
Sí,
i hòstia, pots fer una casa no massa diferent a un dels xaletassos que hi ha en Valloreix i que hi hagin 3 o 4 habitatges allà dins, eh? Vull dir que no és tan greu la cosa.
Bueno, una de les propostes que ha sortit i que hi ha gent com arquitectes com en Joan Barba que defensa, sobretot per Valloreix...
La divisió horitzontal.
Diu, hòstia, a cases familiars de 200 metres quadrats que viuen una parella i tal, fem-ne dos, no?
Sí, però això dependrà del propietari. de cada propietari si ho vol fer o no.
Evidentment,
clar, també.
Però possibilitar-ho, urbanísticament possibilitar-ho, sí, si no possibilites,
molt
hi hauria molta
gent
que ho faria.
Hi ha gent que ja ho ha fet.
O saber viure en un pis.
Jordi, que hem d'acabar. Ens acaba el temps. Mira, mira, 59, 9 i 59 i 43 segons. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per venir fins a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. I els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a la 91.5 de la FM i també a cugat.cat. La tertúlia ciutadana. Moltes gràcies i bon dia.
Apa,
bon dia.